Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
En este capítol us proposarem diferents concerts que se celebren al voltant de la Mostra Viva del Mediterrani del 7 al 16 d'octubre a València. A més de cinema, concerts i moltes altres activitats que podeu consultar a la seva web, hi haurà una exposició al Centre Octubre del periodista David Segarra, amb qui hem mantingut una conversa. A més, publicarem l'entrevista que vam tindre durant el Mercat de Música Viva de Vic amb Judit Nederman, amb motiu del concert solidari Dona amb la mà que hi haurà el pròxim 14 d'octubre a València, al Teatre Principal, on Judit Nederman també participarà. Estos viatges culturals que cada setmana us proposen, ja sabeu que sempre els podeu recuperar a iVoox i iTunes i també es pot escoltar en diferents ràdios. Us recomanem que ho consulteu al nostre Facebook per veure en quines ràdios i en quines zones ho podeu escoltar. Reben unes salutacions molt cordials de Carlos Ripollès, qui parla, escriu, realitza, munta i moltíssimes altres coses d'esta nau que navega entre el mar Mediterrani i l'interior. Comencem avui amb Noma Onram. Escoltar a Noma Onram, que actuarà dintre de la programació de la Mostra Viva del Mediterrani, però amb una formació musical diferent del que heu escoltat. Esta cantant síria estarà acompanyada del multiinstrumentista valencià Efren López, que en este concert interpretarà el ut. També estaran Míriam Encinas al ventir, Rick, Dabul i Biela i per últim Rafa Ramon al contrabaix. Noma Onram actuarà el dimarts 11 d'octubre. També passarà pels escenaris de la Mostra Viva del Mediterrani el pianista de jazz Albert Sanz, el dimecres 12, o la cantant saharaui Assisa Brahim el dijous 13. Estos tres concerts seran al Palau de la Música de València a les 20 hores. Assisa Brahim presentarà l'últim disc, Avar el Hamada, un dels discos imprescindibles d'este 2016 en l'àmbit dels ritmes ètnics. En este disc d'Assisa Brahim podem escoltar sonoritats que es poden recordar a per exemple, a la també saharaui Marian Hassan, que es va deixar fa uns pocs anys, o altres temes que en recorden més pròxims a eixa música africana que es barreja amb els ritmes cubans, que ens podria recordar a formacions com per exemple l'orquestra Baobab. Després del tema d'Assisa Brahim que escoltareu a continuació, donaré pas a la conversa que hem gravat amb David Segarra amb motiu de l'exposició de València a Gaza Arrels Mediterrànies, que estarà exposada al Centre Octubre de Cultura Contemporània de València, que també està dintre de la programació de la Mostra Viva del Mediterrani. Escoltem el tema d'Assisa Brahim, Calles de Dakhla. Benvingut, David Segarra, en la biografia del teu llibre posa que eres periodista i documentalista. En alguns treballs abordes este tema del periodisme. Quin paper penses que ha de tindre el periodisme o com tu el desenvolupes en el teu treball dia a dia?
Bé, moltes gràcies per convidar-me a esta conversa. La meva visió del periodisme després de la meva experiència personal és que la comunicació també pot servir, crec que és necessari, que també puga ser utilitzada per a reflexionar, per a pensar, per a qüestionar, per a fer-nos preguntes. No només per a donar respostes, que és important moltes vegades, no? Un periodisme d'investigació valent, de crítica, de denúncia, però veig que el món del periodisme, diguem, convencional, que diguem que en aquest sentit podríem tots o podríem molts estar, no? Arribar a un consens que ha hagut una baixa de qualitat per moltes raons que no fa falta entrar, però jo crec que sí que hi ha un periodisme independent, no? Que està naixent, que veiem en diversos mitjans, molts d'ells digitals, moltes vegades ràdios, no? Mitjans a vegades moderns d'internet i altres clàssics com la ràdio, que s'adapten als temps, però crec que també fa falta, a banda d'un periodisme independent, crec que fa falta un periodisme humà, un periodisme que puga buscar també la profunditat, que no tinga que estar sempre seguint l'agenda d'actualitat, sinó que puga plantejar-se temes més reflexius. Crec que el món està ple d'injustícies i d'horrors, però també està ple de bellesa i també està ple de saviesa. I crec que els periodistes i els documentalistes no li hem de cedir a tota aquesta bellesa i aquesta saviesa als filòsofs, als escriptors, als poetes i als músics. Crec que el periodisme també pot parlar d'això.
En l'inici del teu llibre, Viure, morir i nàixer a Gaza, dius que no eres fotògraf, però és un dels elements principals d'aquest llibre que tenim ací, o també d'allò que ens ha vingut a parlar avui, que és de l'exposició. Aleshores, on queda la fotografia en la teua vida?
Sí, un dels altres fenòmens, no, de la modernitat i de la postmodernitat és la voluntat, no, la trista voluntat de fragmentar-ho tot, de compartimentar-ho tot. Eres fotògraf, eres periodista, eres poeta, eres llaurador, eres albañil i tot una cosa és incompatible en l'altra. Jo estic en desacord en això, no per una qüestió filosòfica que també, sinó per una qüestió vital. Vull dir, jo he pogut treballar en la terra, en l'horta, i he pogut anar a la verema, i al mateix temps he treballat de dissenyador o de periodista o de fotògraf o de documentalista. És a dir, en aquest sentit no crec en aquestes etiquetes, sinó crec en les pràctiques. I també crec, evidentment, en la professionalitat. És evident que per a poder fer alguna cosa bé has de treballar amb temps, amb experiència i formant-te. Jo dic en el llibre que no sóc fotògraf perquè jo vaig a la Franja de Gaza, a Palestina, com a documentalista, a preparar, a fer la preproducció, la investigació per a un futur documental sobre Palestina. I, de fet, no duc ni ordinador, duc només una llibreta i un llapis i uns bolígrafs per a prendre notes i per a tindre un contacte directe amb la gent durant 3 mesos. Però és cert que sóc feble com a periodista i quan me trobe que un company té abandonada una càmera Nikon en un cantó plena de pols, me fa pena aquesta càmera, la neteixo, l'arregle i l'agarre i m'acompanya en aquesta investigació del documental. Al llarg d'aquest camí de 3 mesos vaig fent fotografies de la meva vida quotidiana a Gaza, a Palestina, i vas descobrint en aquestes imatges una força extraordinària i una bellesa i una saviesa que no havia vist en les milers de fotografies que havia vist al llarg de la meva vida sobre Palestina. Aquesta visió dels llauradors, de les mares, dels pares, dels poetes, dels músics, dels iaios i les iaies de Palestina, no me la trobava. I en aquestes imatges veia reflectida, veia aquesta força que n'hi havia en la gent de la terra.
Esta és una exposició dual, que n'hi ha per una banda fotografies del País Valencià i unes altres de Gaza. Què es pretén contar en esta exposició?
Sí, l'exposició s'anomena De València a Gaza, Arrels Mediterrànies, i justament en el títol queda relativament clar, no? el concepte de l'exposició. Realment és la fusió, la transició, no? Del treball de viure, del llibre, Viure, morir i nàixer a Gaza, en el qual pues, me trobo en aquesta bellesa, en aquesta saviesa de la resistència de la gent de la terra, de Palestina, de la Franja de Gaza, i això també m'impulsa a nivell personal, a fer una investigació a les meues pròpies arrels. Jo a Palestina no veig un món exòtic. En Palestina el que veig és els valencians d'abans, els valencians de la terra. I aquests valencians que no han desaparegut. I aquests valencians que ja m'havia trobat 15 anys abans a la Punta, a Alboraya, als Ports, al Maestrat, és aquesta mateixa gent. I me llança un viatge pel País Valencià, per les comarques de nord a sud, buscant aquesta gent de la terra valenciana. I me sorprèn que igualment me trobe gent extraordinària en el Palmar, en Fredes, en Vistabella, en l'Alcoià, en el Comtat, en cada comarca que vaig viatjant, en les Riberes, en les Marines, però en viatge vas descobrint un País Valencià, si ja el País Valencià, i els valencians com a ciutadans, no?, europeus i del món. Som una de les, avui en dia, una de les cultures més desconegudes del planeta, la cultura valenciana. És sorprenent, no? Som una de les cultures més amagades que n'hi ha. Poca gent la coneix al planeta. N'hi ha una altra cultura més arrelada, més profunda, no?, més ancestral dels propis valencians, que és la de la nostra gent major. I és la de la nostra gent major i de la gent de la terra. Esta exposició és un homenatge a la gent de la terra, de Palestina i del País Valencià. A la gent major, als nostres iaios, que són qui han guardat la nostra cultura, les nostres històries, les nostres cançons, la nostra paraula, la nostra saviesa, la guarden ells. Ells tenen el nostre llegat i és part en cada civilització de les generacions que van venint recollir, no?, el testimoni d'aquest llegat i homenatjar-lo, aprendre-lo i continuar-lo. Aquesta exposició és justament això, una declaració també d'amor a la gent de la terra de Palestina i del País Valencià.
Parlem d'alguna d'aquestes històries, alguna de les que podem trobar en aquesta exposició.
Del País Valencià n'hi ha moltíssimes històries també amagades i silenciades. Per exemple, fa ja 15, 17 anys, fa ja prou de temps, molta gent no ho ha oblidat i altra gent no ho va saber en el seu moment, però fa 15 anys es va arrasar, es va destruir l'Horta de la Punta, i el que vam aprendre allà, i que és el que després aprendríem també a Palestina, és que dins de la foscor n'hi ha una llum i que dins del mal naix un bé. Va ser gràcies justament al conflicte, a la voluntat de destrucció de la Punta per part del poder, per part dels governants, que molta gent de les ciutats vam descobrir que a l'Horta de València no només estava produint una injustícia, no només estàvem, quan nosaltres anàvem allí com a periodistes, a cobrir com la policia, com les excavadores estaven destruint les barraques, les alqueries, centenàries, i com la gent s'oposava, però nosaltres era un conflicte polític, era una injustícia política. Però el que vam descobrir convivint allí, com a periodistes, el que vam descobrir és les històries humanes, la saviesa. Vam descobrir que en ple segle XXI, a la Punta concretament, i després veuríem que era a moltíssimes comarques del País Valencià, vam descobrir gent extraordinària, filòsofs, savis, herois, heroïnes, persones que sabien construir les seues cases, persones que eren immunes a la castellanització, 3 segles de castellanització, i allí tot el món parlava en valencià, tot el món. Eren autònoms, eren lliures, tenien els seus animals, tenien les seues plantes, tenien les seues cases, eren sers lliures. I això jo crec que és una lliçó fonamental que vam aprendre. Vam aprendre que a la Punta i a l'Horta de València es va produir una injustícia, però sobretot vam descobrir algo molt més important que la injustícia. I va ser el miracle de que en ple segle XXI encara n'hi ha gent que s'estima la terra, que encara n'hi ha gent que s'estima la comunitat, que s'estima la família, que s'estima la natura, que s'estima els animals, i que volia i encara estava vivint així. Desgraciadament, la Punta va ser arrasada, aquest espai ja no queda, les forces de la globalització, la zona d'activitats logístiques del Port de València ho va arrasar, a més la banalitat del mal, tot això va ser tan banal que mai se va ampliar aquest port, van destruir les vides de centenars de persones, van arrasar el nostre llegat històric valencià per a res. Aleshores, jo crec que la bellesa i la tragèdia de la història està en això, que junta la injustícia, està el fet d'haver-nos despertat. Va ser gràcies al sacrifici i al coratge de la gent, de les dones, la majoria eren dones en la Punta, el coratge de les dones de la Punta, que molts valencians vam despertar i vam enamorar-se de l'Horta i vam enamorar-se de la terra, gràcies a aquesta gent. I crec que a Palestina passa un poc el mateix.
En un d'este llibre, Viure, Morir i Nàixer a Gaza,
n'hi ha un text titulat Belles Events. Ahí fas tota una enumeració de barcos que fugen plens de persones de les seues terres, ja pugui ser de l'expulsió dels moriscos, dels jueus, fins al cas de la Flotilla de la Llibertat o de l'Arca de Gaza. I acabes dient: com sempre i contra tot obstacle, nous vaixells odissees continuaran partint dels ports de la mar Mediterrània. Durant estos dies va eixir una altra flotilla, durant estos dies ara més o menys que estem parlant, i fa poc més de 20 hores, quan estem gravant aquesta entrevista, que han sigut interceptades en les aigües internacionals per part de l'exèrcit israelí. En esta Flotilla de la Llibertat que vas participar tu, quin paper teníeu vosaltres allí com a periodistes? I després també n'hi havia més gent.
Bé, en la primera Flotilla de la Llibertat que es produeix, que navega en l'any 2010, se reunixen 700 persones de 50 nacionalitats, reunixen 10 vaixells, 10.000 tones d'ajuda humanitària, entre ells fonamentalment per a reconstruir edificis, universitats i hospitals destruïts en la guerra, i també material educatiu i sanitari, que són les prioritats. En esta flotilla veig gent de tot el món, de totes les religions, de totes les cultures, ateus, israelians, jueus, musulmans, de tot el món, de totes les llengües, kurds, turcs, catalans, valencians, madrilenys, veig gent de tot el món, i com deia una amiga àrab, tot el món deixava arrere la seva religió, la seva ideologia, i se focalitzava en un punt només, que és el que ens agermana a tots els humans: lluitar per la solidaritat, per la pau i contra la injustícia. En això és el que s'agermanàvem. Malauradament, la flotilla va ser atacada, 10 activistes van ser assassinats, 53 ferits de bala pels soldats, i entre ells, com a periodista, érem 50 periodistes de tot el món. Se'ns va furtar tot el material, se'ns va destruir les càmeres, els ordinadors, els telèfons. Està considerat per algunes organitzacions de premsa com un dels majors atacs a la llibertat d'expressió de la història. És a dir, un atac a 50 periodistes de 40 nacionalitats, censurar tot el material. Malgrat això, i això és la bellesa de la humanitat, no vam poder fer-ho. Nosaltres vam tornar als nostres països, vam contar la història, vam fer documentals, vam escriure llibres, vam parlar amb els periòdics, el món es va manifestar. En aquest sentit, quin era el paper del periodista? Contar el que el poder no vol que es conte. Això jo crec que també és un principi fonamental del periodisme. Cal contar les coses i cal enfrontar-se a la censura, al silenci i, en alguns casos, a la mort. De les 10 persones que van ser assassinades, jo només coneixia una d'aquestes 10 persones, perquè eren molts en els vaixells. Una d'aquestes persones era el coordinador de premsa del vaixell en el que jo anava. Era la persona que a mi i a tots els periodistes ens ajudava a connectar-nos a internet, a facilitar el contacte amb els nostres mitjans. Els soldats, quan atacaren els vaixells, el primer que feren és llançar una cúpula d'interferències electròniques per a tallar les comunicacions, per a censurar a les televisions, les ràdios, els periòdics, van censurar a tota la premsa per a que, clar, el món estigui sec i sord i mut davant del crim que anaven a cometre. Això és que van fer els periodistes quan no podien comunicar-se amb els nostres mitjans. Vam agafar les càmeres que teníem, jo tenia una càmera de vídeo, i aquest home era fotoperiodista, era periodista i fotògraf. Va agafar una càmera de fotos, va eixir a la borda mentre s'estava produint l'assalt, i mentre jo gravava en vídeo i altres companys gravaven vídeo i estava fent fotografies. Un soldat el va veure i va tindre la mala sort de que aquest soldat va tindre la decisió d'executar-lo. Li va disparar al cap, entre ull i ull, i el va assassinar en el moment. És a dir, el periodisme a vegades te pot costar la vida, però també te la pot donar. És a dir, el periodisme és un camí de coneixement, també. Tots els que fem periodisme, i per això el periodisme és un dret. És un dret de tot ésser humà, de tot ser humà. No? És una professió, és un ofici, però també és un art i és un dret. El dret a estar informats i el dret a informar-se. I el dret a informar, tot el món té dret a informar.
Una de les teues tasques de treball, jo crec, bastant important, tant en aquest llibre com en el documental que fa sobre la Flotilla de la Llibertat, és visibilitzar que la causa palestina, per posar-li una etiqueta, no només és una qüestió de, diguem, d'ateus o de comunistes, sinó que darrere també n'hi ha jueus que estan lluitant contra l'estat d'Israel. Parla'm d'alguna d'aixes històries.
Clar, això és una de les històries de la bellesa de l'ésser humà, no? Com la gent es rebel·la contra el destí que li imposen i elegeix, com diu la Torà jueva, diu una frase que és la que resumís la seva ensenyança, que és elegeix la vida. Això és el comandament per a... tradicional, no?, per als jueus. Elegeix la vida, s'enfronta't a la mort, enfronta't als que porten la mort. Això és hauria de ser la seva guia, no? Per això, durant l'apartheid en Estats Units, els jueus nord-americans van ser punta de llança en aliar-se amb els negres, amb la població negra en Estats Units, amb Martin Luther King, per enfrontar-se al racisme. En Sud-àfrica també, per exemple, és molt interessant com el líder, el cap dels espies de la guerrilla de Nelson Mandela era un jueu blanc. Precisament per tota la història de l'antisemitisme i de la persecució dels jueus, els jueus d'Estats Units, els jueus de Sud-àfrica, molts d'ells, no tots, lògicament, se van sentir... van sentir empatia cap als altres perseguits. Per això ens contava Dror Feiler que els seus pares, que és un artista, un músic i artista israelià, ens contava que estava en la primera... és un dels organitzadors de les flotilles cap a Gaza. Ens contava i ens explicava molt clarament que els seus pares van tindre que fugir d'Alemanya perquè eren alemanys jueus d'esquerres. Van fugir d'Alemanya, però les autoritats alemanyes només li permeteren anar a Palestina. Clar, aleshores, quan ells se refugien en Palestina, veuen com arriben altres jueus amb una actitud contrària a la seua. Ells anaven a Palestina com a refugiats i s'agermanaven en la població autòctona. Mentre que després de la Segona Guerra Mundial van veure com altres jueus de tot el món venien a invair i a apropiar-se de Palestina expulsant els indígenes. Per això, Dror Feiler i els seus pares van desenvolupar la seua vida a Palestina protegint i refugiant i amagant els palestins perseguits en la seva pròpia casa. Clar, n'hi ha molts jueus del món que han crescut així, que han crescut entenent que han d'enfrontar-se a tota persecució, a tot perseguidor. Se diga com se diga, dona igual si se diu ateu, jueu, israelià, sionista, comunista, yihadista, això són etiquetes. El que conta és defensar la vida i oposar-se a la mort. Per això és molt interessant com en la presència de jueus en totes les flotilles és molt gran. Malauradament, al País Valencià, degut a l'antisemitisme de la Corona d'Aragó, que va expulsar els jueus en 1492, no tenim molta relació amb població jueva perquè van ser deportats, com després serien els moriscos en 1609. Jo dono les gràcies a les flotilles i dono les gràcies a la causa palestina perquè m'ha permès conèixer la bellesa de la religió jueva, de la cultura jueva, de la població jueva del món. I això ha sigut gràcies a la causa palestina, gràcies a que en la causa palestina n'hi ha tal quantitat de jueus lluitant pels drets dels palestins. Jo ara tinc amics israelians, amics jueus, puc llegir la Torà, puc llegir el Talmud, tot això és gràcies als palestins.
Per què hauria de vindre la gent a veure aquesta exposició? I en aquesta pregunta ja acabem.
Sí, jo crec que l'essència... l'arrel de l'exposició fotogràfica de València a Gaza, arrels mediterrànies, és que és la demostració empírica, fotogràfica, de que en el món no només n'hi ha foscor, que malgrat que encenem la televisió o obrim els diaris i només vegem corrupció, guerres, massacres, terrorisme, brutalitat, maldat, el món no és així. El món no és així només. La majoria de les persones al món volen treballar, volen tindre una família, volen tindre bellesa. I en aquesta exposició es veu claríssimament com la població palestina, com gran part de la població valenciana, encara disposen, encara viuen en una bellesa i en una savisa extraordinària. Si és poc o molt, això ja ho jutjarà cada persona, però des d'ella també ens ensenyava Anna Frank, que una xicoteta, per molt xicoteta i solitària espelma que n'hi hagi, enmig de la gran foscor, enmig de la gran oscuritat, pot il·luminar-nos a tots. I jo crec que aquesta exposició és això, és la llum que n'hi ha a Palestina i la llum que n'hi ha al País Valencià i que es nega a ser apagada per la foscor que ens pretenen.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i bueno, un plaer estar en la ràdio.
Després d'escoltar a David Segarra, passem a l'entrevista amb Judit Nederman, que li vaig fer durant el Mercat de Música Viva de Vic, on parlem dels diferents projectes en què ha participat, entre d'altres The Gramophone All Stars Big Band, el motiu pel qual estava allí aquell dia i que es trobaven The Gramophone All Stars Big Band es trobaven acomiadant la gira del disc Jazz Maica. A més, també van parlar del seu segon treball discogràfic en solitari, Un Segon, del qual anem a escoltar el tema Per què, abans de donar pas a l'entrevista.
Per què tractes malament si jo no he fet res? Tens aquest poder, se'm trenca el cor i arrosseu els peus, silencio veus que canten records. Per què m'esquinces per dins si jo no he fet res? Tens aquest poder, se'm trenca el pit, no puc respirar, sempre vols guanyar i ara estàs ferit. Ja no et conec, no sé qui ets i què vols de mi. Per què tractes malament si jo no he fet res? Tens aquest poder.
Com comences en el món de la música?
Doncs no tinc la sensació d'haver començat en un moment concret, perquè a casa meva són músics i des de petita que he viscut en un ambient molt, molt, molt artístic i musical en general. I em van posar a estudiar música de molt petita quan tenia 3 anys i ja vaig anar empalmant tots els estudis musicals fins al superior, i abans de començar el superior ja vaig entrar al primer grup així una mica professional, que eren els Gramophone All Stars, amb qui encara canto, i ja vaig començar a fer concerts per tot arreu i des de llavors que estic treballant. Vull dir que per mi ha sigut una cosa contínua de tota la vida.
Com has dit, de Gramophone All Stars va ser la primera banda en què estàs així com un poquet més professional. Quan te proposen que cantes amb ells, què és el que dius? Vull cantar amb ells.
Doncs la veritat és que va ser una sorpresa, perquè jo llavors estava cantant amb un grup, amb uns amics meus de Vilassar de Dalt i de Vilassar de Mar, que ens dèiem Illegal Jams, i feia més que jazz, però jo estava estudiant jazz i no tenia cap intenció ni de ser una bona cantant de música jamaicana, ni d'esca jazz, ni de res semblant. Però llavors, quan el Genís em va trucar per entrar a Gramophone All Stars, va ser una sorpresa de, ostres, doncs potser la meva manera de cantar i el background musical que tinc sí que queda bé amb aquest estil, no? Malgrat no tingui en absolut el DG jamaicà ni res que s'hi assembli. Vull dir, com que tinc aquesta combinació entre música negra i jazz i una veu així una mica de vellut, no, que em diuen a vegades, suposo que per això em va proposar d'entrar-hi. I ahir per mi en aquell moment va ser com un salt qualitatiu i professional, perquè doncs això, amb el grup que jo estava, doncs fèiem bolos molt locals, i de cop entrar a Gramophone doncs volia dir fer una mica més d'escena, no?, a nivell català, i al cap d'un any vam anar a Madrid i a Saragossa també, i bueno, des de llavors que no hem parat de créixer, fins ara que és una big band.
Since the love, and it's mine, the laws of fate, so you can run,
També va ser la cantant de Coetus durant uns anys. Vas rellevar a Sílvia Pérez Cruz, compartir escenari amb Aleix Tobias i Liceo Parra. Què et va portar aquesta experiència?
Doncs em va canviar la vida entre Coetus, perquè primera que em va inspirar enormement conèixer la música tradicional i sentir-la tan a prop, malgrat mai havia cantat aquest tipus de música ni m'hi havia costat per res. Llavors, primer que em va ressonar d'una manera que em va fer canviar una mica la percepció de tot plegat, perquè jo portava molts anys cantant música en anglès i havia començat a cantar en català, però també cantava molta cançó d'autor, no cantava música d'arrel, no? I tradicional. I vaig veure que tenia molta força, vaig aprendre molt, molt, molt de l'Eliseo, de com vivia ell la música, no? Com una cosa molt normal, gens de cosa afegida, gens de mentida, no? Gens de postureo, gens de vegades la música està carregada de punyetes, jo crec, en molta gent. I l'Eliseo és allò, i ja està, és la llavor i ja està, no necessita res més. I en aquest sentit, doncs, vaig aprendre molt. Va ser molt difícil substituir la Sílvia perquè, clar, té molta personalitat i a Coetus ella s'havia fet un lloc molt concret, molt... les cançons que cantava ella eren molt el seu estil, però a poc a poc ja ho vam anar adaptant i jo al final vam fer un arranjament especial perquè jo el cantés i no cantava les cançons que cantava ella. I molt bé, i després va entrar l'Anna Rossi i vam ampliar la secció de veus i la veritat és que musicalment a mi m'encanta i m'encantava i van ser uns anys molt, molt bonics.
Xiqueta, xiqueta meua, quien yo había de dir, ay, que en los brazos de ta madre tú te habías dado.
Quedar-nos en The Gramophone All Stars, Coetus, el teu projecte en solitari, per alguna entrevista que he sentit, crec que ens quedem un poquet curt. En quins altres projectes participes?
Doncs mira, ara mateix, que estigui així fixa, amb els Gramophone All Stars, com hem dit, estic amb el quartet Brossa fent un homenatge... Bueno, un homenatge. Estem fent una revisitació d'un repertori de Franz Schubert, però en català, que és una història una mica arriscada, però que n'estem molt contents. I ja està, així fixa estic amb això, el que passa que sempre em surten col·laboracions i m'apunto bastant a tots els carros. He estat molt de temps cantant amb la Clara Peia també, totes les seves cançons, els últims discos els he gravat jo, però ara fa uns mesos que ho hem parat i ella ara està treballant amb altres cantants i jo també estic molt més centrada en el meu, que és el meu projecte en solitari, que m'ho passo molt bé, m'inspira molt i tinc moltes ganes de fer-lo créixer també.
Comencem a parlar d'este disc nou, un segon, que estàs presentant. Comencem pel principi, l'Oda Coetus.
Doncs, bueno, no hi ha gaire cosa a explicar. Vaig agafar cançons de Coetus que m'agradaven i que m'ajudaven a explicar una mica la despedida que m'ha suposat. bueno, el que m'ha suposat la despedida, més que la despedida que m'ha suposat. I res, ho vaig ajuntar tot i ha quedat aquesta mena d'oda que per mi és una despedida amb celebració, malgrat me'n vaig anar una mica a contracor, però al final ho celebro, no?, haver estat allà i tot el que m'han dut, i per això vaig fer aquesta cançó.
En el concert que vaig veure jo en directe hi havia una barreja de cançó d'autor, flamenc, arrel tradicional, música brasilera. Com tu fas tot això?
Doncs la veritat és que no ho penso. Em surt sol. Són totes les meves influències que es fa un batut i de cop els serveixo sense voler, perquè no és gens conscient de ara aniré a fer això, ara aniré a fer l'altre. Jo faig la música que m'agrada i queda aquest mix que pel que sembla està funcionant i a la gent també li agrada i em diuen que els discos són molt, molt amens, no? Perquè no repeteix res i estic molt contenta i vull seguir investigant en aquesta línia.
El disc l'ha produït Pau Figueres, també participa a la guitarra. Què aporta Pau Figueres en el teu projecte en solitari o personal?
Doncs el Pau Figueres és un musicarro que em flipa a molts nivells i m'entén molt musicalment. Això també em va passar amb l'Aleix Tobias, que va produir el primer disc. Llavors, jo li porto les cançons, les maquetes acabades i tal i com a mi m'agraden, i ell té la enorme virtut de saber-les servir d'una forma molt, molt perfecta, perquè està com molt treballat, però és molt fàcil d'escoltar, i crec que les fa créixer de forma que siguin més fàcils d'arribar a tothom, saps? La gent ho sent i és una producció molt elaborada, que jo sola no la podria fer. Jo Jo sola podria fer les cançons i faig molts bolos en solitari i el material és aquell, no? Perquè és les melodies, el que jo vull explicar i les lletres que necessito dir. Però la feina d'en Pau es nota molt, perquè, ja et dic, és com que ho amaneix de forma que s'ho menja molt de gent.
El disc es titula Un segon, per què?
Perquè és un segon disc i perquè era l'única vegada que podia fer aquest joc de paraules entre un segon temporal i un segon disc. I sempre explico que hi ha moltes coses d'aquest disc que les he desgranat amb una cançó de 3 minuts, però que són emocions molt fortes que he pogut sentir en un segon, no? Que, de molta intensitat. I per això m'agradava fer aquest joc.
Parlem d'eixes cançons. Didi.
Didi és una cançó d'amor absolutament verídica i real, que la vaig fer fa un parell d'anys o així, que em vaig enamorar. I aquí està, l'he gravat perquè tothom se la pugui fer seva. I de fet molta gent li serveix per les seves parelles. Això és el que m'ha arribat, que se la posen i els va bé per descriure el seu enamorament.
Has arribat i fas veure que no em veus. La cara ho diu, entre rialles ho comentem. Tinc tantes ganes que arribis on estem per abraçar-te i tocar la teva pell morena i feta de pan. Pel bon moment, la tela dels ocells blanc. Mira aquests ulls que són de mel i que brillen diferent. I és que jo arriba, que aquest arriba sense avisar.
Mireia és una cançó que li vaig fer a la meva germana perquè me l'estimo molt, m'inspira molt i m'ajuda molt també amb les cançons. Sempre l'envio quan acabo una cançó i em diu què li sembla i a vegades, bueno, quasi sempre li faig cas i em va molt bé el sentir el seu criteri.
La cançó és com un diàleg, no? Com si tu li cridés a la teva germana per telèfon i...
Sí, 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 li dic les coses directament. Sí, sí, a la cançó em va agradar fer-ho així perquè, bueno, crec que és molt més directe.
Què et semblarà aquesta cançó? Mireia, què et semblarà? L'he treballat per no repetir cap trosset de melodia. L'he concebut per poder dir-te com m'inspires cada dia. Mireia, Mireia, algú t'ho havia de dir. Germana, neta, neboda, filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira.
que tothom estima, i em m'he repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs, que camines sense por pel pentagrama, i que fas que tots vulguem formar part de la teva simfonia. Mireia, què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? És tota per tu, per sempre més, Mireia.
Ara i aquí, té uns tocs que me recorden un poquet a la música de Gramòfon, és possible?
Sí, perquè és reggae i perquè l'arranjament de vents l'ha fet en Genís Bou, que és el líder de Gramòfon. Llavors es va tenyir molt de Gramòfon, però a mi em semblava perfecte perquè, bueno, jo sóc, una part de mi és Gramòfon, des de sempre. I, bueno, que en el meu disc, que normalment les meves cançons són així molt íntimes i molt sentides, hi hagués també... el món de Gramòfon a dins, doncs em va venir molt de gust.
Pacients, saber esperar que vindràs.
hi ha com una espècie d'escena musical catalana on hi ha un bon nombre de veus femenines? Ara a mi em sona, per exemple, la veu de Meritxell Gené o la de Sílvia Pérez Cruz. Què passa en la música catalana que n'hi ha aquestes veus?
Doncs crec que estem de sort perquè les dones estem sortint a la llum, per fi. Ja a les generacions anteriors ja hi havia dones, però menys, no? No sé si era per una qüestió de social, però ara cada vegada hi ha més noies cantants que tenim l'oportunitat de treure discos i de tenir visibilitat, i cada vegada hi ha més noies que toquen instruments, instrumentistes. Vull dir, cada vegada hi ha més noies músics que s'hi dediquen, i això és una superbona notícia per tota la societat. I, no sé, en aquest sentit jo estic molt contenta, perquè mai he notat masclisme dintre la feina, ni a nivell de tracte, ni d'això, no? Ni de tenir un espai en la cartellera nacional catalana com a cantautora. Se m'ha donat espai de seguida. No he notat que fos difícil pel fet de ser una dona. I això, doncs, crec que és motiu de celebració, perquè pel que sé i pel que m'han explicat cantants més grans, això no sempre ha sigut així.
Què et motiva a fer música? Per què fas música?
Perquè em fa molt feliç.
Gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Jo no vinc al Pou Nou, jo no vinc al Déu Pou.
Judit Nederman estarà el pròxim 14 d'octubre participant en la segona nit solidària organitzada per Pobresa Zero, que l'han anomenat Dóna'm la mà. Començarà a les 10:30 de la nit al Teatre Principal de València i l'entrada tindrà un cost de 12 euros. Compartirà l'escenari amb alguns músics com Dona Llop o Mireia Vives, que ja són de sobre coneguts en este espai. També d'altres com Candela Ruix, Marina Rossell o Marina, la que va ser la cantant de Ojos de Brujo. Compartirà les xarxes el cartell, perquè el programa és absolutament recomanable. Per altra banda, el pròxim dia 22 d'octubre a Centelles, el 28 d'octubre al Festival de Poesia de Madrid, Poemat, i per últim el 16 de novembre a Luz de Gas a Barcelona. Estos són els concerts que pròximament hi han programats de Judit Nederman, però podeu consultar a la seva pàgina web, que allí els van actualitzant. Fins ací este podcast amb dues entrevistes i bona música. No s'obliden de visitar el nostre Facebook. Jo us deixo amb Nelita de Judit Nederman. A gaudir de la cultura.
Some estaves preparades, les culleres amb les tasses, i m'ensenyaves com s'escriu l'accent de Corazón, i el cotxe t'esperàvem fent moltes i voltes en aquells carrers, i més voltes que faria només per veure't riure.
Vinc, Nelita, vinc.
Ensenyaves com s'escriu l'accent de cor.